Doncs seguim a la llibreria El Cucut amb el berenar literari, ara mateix amb la Montserrat Tura, Premi Carles Rahola d'Assaig. Bona tarda, senyora Tura.
Hola, molt bona tarda.
Amb el llibre República Pagesa, és així.
És realment bona tarda, eh? Aquí al carrer del Roser, a Torrulla. Està ple de persones que els agrada les lletres escrites, la transmissió de coneixement a través dels llibres. És fantàstic, una festa magnífica.
Déu-n'hi-do el que pot aglutinar una llibreria d'un poble com Torroella.
Sí, però és que és molt més que una llibreria, és un lloc de trobada, és una cita anual del món de la cultura, és per felicitar-los, per tant fem-ho, no? Des d'aquests micròfons, felicitats, Llibreria El Cucut. Un èxit extraordinari.
Crec que és el... Tu t'estrenes en aquest berenar literari o no ja havies vingut abans?
No. Tot i que és el meu tercer llibre, no, jo no em considero una escriptora en el sentit de professionalització de la cosa. Ho faig perquè m'agrada, però com a activitat complementària a la meva activitat habitual, que és treballar en un hospital i ser metgessa.
I ara ho fas perquè estirant el fil, entenc, del teu... arbre cronològic, vas veure que tens un besavi i un avi que van ser rabassaires. És això.
Van ser líders d'una organització que es va dir Unió de Rabassaires i que va ser una organització política sindical que va aconseguir no només diversificar el conreu després de la terrible plaga de la fluixera, sinó de manera molt especial culturitzar el món de la pagesia, organitzar proteccions de caràcter social, sanitari, de previsió per quan es feien grans. És a dir, van estructurar els pagesos humils, els pagesos sense terra, els rabassaires, eren arrendataris, amb un contracte molt especial.
Eren pagesos que no tenien propietat.
Efectivament. No tenien terres en propietat i arrendaven terres en els terratinents de l'època, que tenien molt pes i molt poder polític i en canvi ells eren com ningú, i arran d'aquesta organització que es va dir l'Unió de Rabassaires van aconseguir tenir molt pes, anar a la llotja, guanyar subhastes a bon preu, eliminar els intermediaris i reeixir des del punt de vista econòmic, però sobretot des del punt de vista social. Va ser un projecte de transformació social molt reeixit.
Perquè quina influència va tenir la pagesia, els rabassaires, en aquell catalanisme inicial d'aquella època?
La tesi principal d'aquest assaig és precisament que la Catalunya sobre la que succeeixen fenòmens de reivindicació del catalanisme polític és una Catalunya molt rural i que, a més, des de la Setmana Tràgica del 1909, en què les classes obreres urbanes es decanten cap a l'anarcosindicalisme, i després ho tornaran a fer una altra vegada en el debat sobre el primer projecte de l'Estatut de la Mancomunitat i concretament Francesc Cambó, que acaba també amb una vaga general a Barcelona, la canadenca i altres grans empreses, els obrers urbans es decanten cap a l'anarcosindicalisme. Per tant, una part del republicanisme popular que guanya l'any 31 se sustenta precisament sobre una organització que té una xarxa de líders molt consolidats en els pobles i que és la Unió de Rabassaires, que s'havia constituït l'any 22.
Clar, també és una mica l'eterna pugna entre ciutat i camp, una mica, potser.
Sí, però la distribució del vot ens demostra que la resta de l'Estat, els partits republicans van guanyar fonamentalment a les ciutats i no en el món rural, i en canvi a Catalunya,
al contrari,
tinguem present que en unes eleccions municipals guanyen d'una manera molt, 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 molt evident i molt contundent el món rural. I per tant, per què guanyen en el món rural? Doncs guanyen perquè hi havia una organització política que es reclama republicana, popular, transformadora, i que per altra banda exigeix en els partits que posin una clàusula, que és que redactaran i aprovaran un nou contracte, una nova llei de contractes de conreu, que serà la gran protagonista legislativa de la Segona República.
Aquesta República Pagesa és un assaig i a ningú se li escapa de la teva trajectòria política, malgrat que ara tu mires més com a observadora, més que res, però clar, a ningú se li escapa que entenc que vols enviar també un missatge o una reflexió en la situació actual. O no?
No, no és que vulgui enviar un missatge, és que és veritat que la reivindicació catalanista, els moments de reivindicació d'aquesta emancipació nacional, d'aquesta efervescència en la mobilització, ha sigut cíclica i s'ha produït en d'altres moments. A vegades diem, no hi ha hagut una mobilització equivalent a la que s'està produint en aquests moments. Doncs mirin, a principis de segle, contra la llei de les jurisdiccions, que era una llei en què sotmetia tots aquells que havien fet algun comentari en contra de l'exèrcit o de les institucions espanyoles a un tribunal militar, s'havien arribat a mobilitzar 300.000 persones d'una Catalunya que no arribava als 2 milions de persones i que es movia amb carro. No? Per tant, ja tenim projectes transversals de, com Solidaritat Catalana, projectes transversals com la mobilització dels alcaldes i dels regidors amb la vara, això que ara ens sí. sembla tan actual, que bueno, es produeixen l'any 18, l'any 19.
No? I ara tenim tractors en mobilitzacions pel referèndum, que hi havia els tractors.
Sí, de tractors en aquella època no n'hi havia gaires, i els rebeceires més aviat llauraven amb l'arada romana.
Però com a símbol de la pagesia, ara hem sí. vist aquest últim any com ja hi ha hagut aquests tractors en les mobilitzacions i tot aquest paper.
Sí, Unió de Pagesos es reclama en el moment en què es constitueix encara en la clandestinitat l'any 74, hereva en part dels principis de la Unió de Rebeceres.
Catalunya, ara ho deies, pot ser que sigui un cas singular de lloc on els sindicats, que en principi tenen una ideologia merament social, s'hagin mullat en qüestions nacionals, és a dir, que hi ha un encreuament entre aquest eix social i nacional.
La Unió de Rebeceres neix des del principi com una organització político-sindical, no intenta ser només un sindicat, vol ser una organització que intervé en la vida pública, és més, tenen 10 principis republicans i un d'ells és intervenir correctament en la vida pública. Rectament utilitzen, per ser més exactes. És a dir, que la seva intenció ja és intervenir i molts candidats del món rural es presenten adscrits a candidatures d'Esquerra Republicana l'any 31, però en realitat són rebeceires i formen part d'aquesta gran organització rural. Per tant, ells no volen només ser un sindicat i no són només un sindicat. És això el que intenta reivindicar aquest llibre, que vol treure de l'ostracisme aquesta organització, que va ser un projecte que a més va reeixir i va aconseguir el que volia, perquè tot d'una, des del punt de vista educatiu, des del punt de vista sanitari, des del punt de vista econòmic, els pagesos sense terra se'n sortien i havien aconseguit un conjunt d'aprenentatges que fins i tot els grans propietaris els hi demanaven assessorament amb ells.
I per què ha caigut el nostracisme, la Unió de Rebeceires? Hi ha hagut algun interès?
Perquè pateixen una repressió molt important després de la guerra, o sigui, amb la victòria dels feixistes, amb la victòria del general Franco, pateixen una repressió que el general Mola ja havia anunciat en el seu moment i deia, hem de guanyar en els fronts de guerra i hem de vèncer en els soldats enemics, però el nostre enemic autèntic són aquells que s'han cregut que era possible alterar l'ordre natural de les coses i han cregut que podien ocupar el lloc dels poderosos. Per tant, es referia concretament als líders d'aquests sindicats i d'aquestes organitzacions que havien demostrat que la gent humil, la gent sense grans riqueses, però amb una intel·ligència i amb molta perseverància, podien aconseguir emancipar-se. I si s'emancipaven econòmicament, s'emancipaven també en pensament polític. I per això, quan la monarquia pensa que l'any 31 les eleccions municipals les podrà controlar amb el caciquisme que obligava a votar determinades opcions monàrquiques, ja no és possible, perquè els pagesos i els obrers s'han emancipat.
Déu-n'hi-do, ara estava pensant lo actual que sona tot.
La història cíclica, jo no sóc historiadora, no vull fer teories, però hi ha moltes coses que són molt actuals. Sí, trobaríem això, la llista dels quatre presidents, trobaríem coses que després les hem viscut com a molt, molt recents, molt actuals, i que en canvi ja abans de la dècada dels 30 s'havien viscut a Catalunya.
Clar, i ara, perdona que et faci una pregunta més actual, ara aquest, per exemple, aquest front comú democràtic que diuen que volen constituir amb sindicats, entitats, partits, acaba una mica sent això, barrejar l'eix social i nacional.
Jo voldria entendre, jo voldria entendre, no estic en condicions de dirigir-me com a portaveu, però voldria entendre que aquest és un front que únic i exclusivament el que vol és denunciar a Catalunya, a Espanya i al món sencer
la repressió.
La repressió, el que suposa l'aplicació d'unes mesures que, essent com són discrecionals de l'administració de justícia, arriben a ser tan dures i tan impietoses que fa que ens sentim tots sotmesos a una vigilància excessiva. I jo diria que el front el que pretén és això. Altra cosa és l'anàlisi de com es configura un govern amb la situació actual i com es compagina la necessitat de tenir un govern perquè les institucions catalanes ancestrals que aquests pagesos van ajudar a recuperar, recordem que la Generalitat es recupera l'any 31, doncs com fem que deixin d'estar en mans del govern d'Espanya i les puguem tornar a assumir des d'aquells que han estat escollits a Catalunya. Per tant, com el pragmatisme de necessitem un govern i hem d'aixecar el 155 es compatibilitza amb la denúncia de que el que s'està aplicant sobre l'independentisme català és un abús d'autoritat.
És bo que hi hagi tant de protagonisme dels jutges ara mateix?
Jo he arribat a formular una tesi que és cert que Espanya no ha entès mai aquest sentiment de pertànyer a una comunitat nacional que tenim els catalans i que per molt que facin no ens ho podran prendre, és a dir, nosaltres ens sentim catalans i ens sentim una nació i aspirem al màxim nivell de llibertat i cada vegada que intentem ampliar l'horitzó d'aquesta emancipació nacional tenim molts conflictes amb l'Estat perquè no ho entenen, perquè tenen com una incapacitat quasi congènita per entendre'ns, però també és veritat que des de Catalunya hem d'entendre com se sustenten els estats, no només l'estat espanyol, sinó els estats en general, que les columnes que els sustenten són molt poderoses i que efectivament l'administració de justícia és una administració que s'ha de regular i que correspon en el poder legislatiu que fa lleis i en el poder executiu que les executa modernitzar-la i potser hem fet moltes coses i no l'hem arribat a modernitzar. Ara bé, l'administració de justícia és dura a tots els estats, i a tots els estats imposa condicions radicals i imposa privacions de llibertat. En aquests moments tot això ens fa molt mal perquè les persones que estan privades de llibertat les coneixem, les admirem, són representants legítims nostres i per tant per això estem aquí al mig de Torroella, en el carrer del Roser, parlant-ne.
Permeten que faci aquesta pregunta, ara ho enllaçaves dient, els altres estats també apliquen amb més o menys duresa també les lleis. Quina cara se't queda quan diuen no a Alemanya o Suïssa o Bèlgica, la judicatura és totalment independent i farà molt bé la seva feina, i en canvi aquí és tot el contrari. És així? No és així? Tu també que has...
L'administració de justícia, que jo conec molt bé...
Sí, ho dic perquè també sembla que ara aplica, fem tots un màster de drets.
Aplica lleis que ha aprovat el Congrés dels Diputats, i que en alguns casos hi han participat els partits catalans. Per exemple, el mateix Codi Penal de l'any 1995, que és el que s'està aplicant en aquests moments, està considerat el Codi Penal de la democràcia. Jo crec que el Codi Penal s'està estirant més del compte, perquè clar, tu pots transcriure el que diu la llei o pots interpretar-la en un sentit extensiu i abusiu. Jo crec que s'està fent això, però el que no podem dir-li als jutges és que les lleis siguin injustes, perquè en tot cas li hem de demanar responsabilitats en el poder legislatiu, que és qui les formula. I en aquí sí que una mica de mirar-nos el nostre propi recorregut dient tal vegada en les etapes en què podíem haver modificat la llei orgànica del poder judicial de manera substancial
no es va fer. I tot això hem arribat aquí parlant dels rabassaires.
Sí, que també van ser perseguits, empresonats, jutjats, exiliats.
que pel que deies van aconseguir molta capil·laritat en els partits, no entenc? Deies que hi havia membres d'Esquerra...
Sí, fonamentalment Esquerra Republicana. És a dir, Esquerra Republicana s'havia creat 3 setmanes abans de les eleccions municipals del 31, que és allà on es guanyen i es proclama la Segona República. Era molt poc temps perquè Esquerra tingués líders consolidats i, per tant, en el conjunt dels pobles hi havia ateneus, casals, sindicats, i en el món rural hi havia uns sindicats que s'havien creat a principis de segle i que amb la Constitució de la Unió de Rabassaires molts d'ells havien passat a formar part d'aquesta organització, i el personatge principal de la història concreta que relato va ser-ne el responsable del món cooperatiu de la Unió de Rabassaires. Era membre del Consell General de la Unió de Rabassaires, responsable del món sindical, del sindicalisme rabassaire. Per tant, té molt d'interès veure com efectivament s'incorporen, la majoria d'ells adscriuen les seves candidatures a Esquerra Republicana, entre d'altres coses perquè Esquerra Republicana posa en el seu programa que es redactarà i s'aprovarà una nova llei de contractes de conreu que els reconeixerà els drets històrics que reconeixia el contracte Rabassa Morta.
Com tenim la Catalunya pagesa ara mateix?
Clar, el món pagès és molt diferent en aquests moments. Ells eren pagesos sense terres, masovers, jornalers, i ara tenim una pagesia que fonamentalment és propietària de les terres que conrea, en què necessiten una inversió molt important per ser competitius. El que sí que no ha canviat, i a vegades ens n'oblidem, és que tots nosaltres treballem amb el que treballem, continuem depenent del sector primari i continuem menjant allò que surt de la terra i que conreen els pagesos, i no li donem la importància que se li ha de donar. A Estats Units, a Califòrnia, per exemple, li donen el mateix valor que el Silicon Valley. És a dir, que opinen que una agricultura de qualitat competitiva i que produeixi bons aliments és tan o més important que la tecnologia d'últim modern. I aquí no acabem d'entendre això i només ens recordem dels pagesos quan tallen carreteres i surten amb els seus tractors.
Clar, i aquí a Ràdio Capital el que hem dit més d'una vegada és que potser hem deixat de banda el sector primari per donar la importància al turisme i hem d'adaptar tot el territori per satisfer les necessitats del turista, que el turista no senti l'olor dels purins, que no, quan en veritat és les particularitats d'aquest territori.
Però no, seguim menjant, oi? I ara per ara, i espero que per sempre, les pastanagues no les estem sintetitzant en un laboratori.
De moment.
Per tant, a mi m'agrada molt menjar coses de la terra i això és importantíssim, el sector primari en el seu conjunt, que avui ocupa només un 1% de la població i, en canvi, en la història que jo relato, a principis de segle ocupava el 70% de la població. A finals dels anys 30, que ja s'havia industrialitzat molt Catalunya, seguia ocupant el 50% de la població.
República Pagesa és el títol d'aquest Premi Carles Rahola d'assaig de la Montserrat Tura. Moltes gràcies, senyora Tura, per acompanyar-nos aquesta tarda.
Gràcies a tots vostès. No Adeu. Deixin de passar el Dijous Sant pel carrer del Roser de Torroella.
Adeu, moltes gràcies.